El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Ja està en marxa la preinscripció per als cicles de formació professional de grau mitjà i també dels cicles d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà. La preinscripció de batxillerat, això sí, arrencarà el 19 d'abril, la dels cicles de formació professional i d'arts plàstiques i disseny de grau superior el 26 de maig. L'oferta d'ensenyaments postobligatoris és d'un total de 271.875 places a Catalunya en aquest curs 2023-2024. Seran suficients per assumir la demanda? És un dels grans reptes que té damunt la taula el Departament d'Educació i avui ho volem abordar detall conversant amb, a Ràdio Sabadell amb la directora dels Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental, la Maite Fons. Molt bon dia i gràcies per ser avui a l'estudi a Ràdio Sabadell.
Moltes gràcies a vosaltres, Mireia.
Comencem pel principi. Com es presenta aquesta preinscripció de la formació professional? A hores d'ara, avui que comença aquest termini, creuen que aquell repte de poder aglutinar tota la demanda es podrà assumir aquest curs?
Sí, ja portem uns quants anys. La veritat és que, com ja estem treballant des del Departament d'Educació, en la línia de que volem apostar fermament per la formació professional, creiem que és molt necessària, creiem que els alumnes es mereixen poder seguir estudiant els estudis que ells vulguin en la família professional que prefereixin, i així des del departament i des del mateix govern com a tal, doncs s'està apostant i s'està dient que aquesta, sens dubte, vol ser la legislatura de l'FP. Dit això, sí que és cert que avui arrenquem, com vostè molt bé ha dit, a la preinscripció d'aquests estudis, concretament del grau mitjà, més endavant arribaran els de grau superior i els dels altres estudis, i ho fem també doncs, amb diferents novetats, algunes de les quals ja es van incorporar l'any passat, precisament per garantir això que vostè estava comentant ara i aquí. I és de que, novament, aquest any també es torna a avançar el procés de preinscripció, d'acord? Per garantir, sobretot, es passa, l'any passat va ser cap a finals d'abril, i aquest any avui, data 12 d'abril, per tant, ja s'ha avançat ben bé 15 dies, i això d'aquí permetrà que tot l'alumnat tingui i sàpigui quina plaça té assignada abans d'iniciar les classes. Aquesta ha estat una de les novetats que enguany hem introduït doncs, per millorar aquest procés de preinscripció. I com a segona novetat, i una mica en la continuïtat del que ja va ser el curs passat, doncs, també el que hem fet aquest any és organitzar el calendari de la preinscripció en els estudis de grau mitjà amb dos calendaris, diferenciant un primer, que és del 12 al 18 d'abril, que serien aquests primers dies per alumnat de continuïtat. Si recorden, l'any passat, precisament fa uns anys, quan hi va haver aquesta problemàtica, podríem dir, de l'oferta de les places, doncs es va veure la necessitat de garantir que l'alumnat de quart d'ESO, l'alumnat de continuïtat, i molt treballant també en la línia d'evitar l'abandonament escolar, doncs aquest alumnat pogués tindre prioritat a l'hora d'escollir els seus estudis. I això es va fer l'any passat en l'alumnat de quart d'ESO i de PFI, i enguany incorporem com a novetat l'alumnat que ha començat a cursar primer de batxillerat, que ho ha deixat, d'acord, i que vol reorientar els seus estudis, així com també aquell alumnat que està cursant el graduat d'ESO a una escola d'adults. M'explico, és a dir, com a novetat principal aquest any, incloem aquests dos d'allò. I després hi haurà un segon calendari, que serà més de cara cap al maig, en els quals ja no es consideraran, que serà per tot aquell estudiant que no es consideri alumne de continuïtat, d'acord? Vull dir que no garanteixi, que no compleixi aquests requisits que acabem de dir.
Aquest alumne de continuïtat també seria el que passa de grau mitjà a grau superior?
No, estem parlant d'ingrés, d'accés.
D'ingrés de començar cicles.
D'accés a grau mitjà, exacte. Mm-hmm. Sí.
D'acord.
I això ens ha permès, aquests dos calendaris, doncs, sobretot lluitar contra una de les prioritats que també tenim des del departament, que és tot el tema de l'abandonament escolar, d'acord? Vull dir que això d'aquí és una de les prioritats. Com a dada rellevant, sí que li puc dir que aquesta mesura, aquest nou procediment que ja vam implantar el curs passat i que aquest any seguim implantant, seguim avançant en el temps i, a més, seguim millorant els criteris, ens ha permès que hem garantit, es va passar d'un 65% d'assignació a una plaça de la família requerida de l'alumnat de quart d'ESO, hem passat d'un 65% a un 97,5%. I aquesta dada és fantàstica, perquè això vol dir...
Això va ser el curs passat, eh?
Exacte, sí, sí, i aquest any esperem, doncs, que evidentment amb aquestes mesures, doncs, també ho puguem garantir. Per tant, això d'aquí és un èxit amb aquesta organització en el procediment de preinscripció que fa, doncs, que aquell alumnat amb un percentatge molt elevat pugui cursar els estudis en la família professional que ells vulguin i que escollin.
Uh-huh. Quantes places hi ha a Sabadell de formació professional per aquest curs?
Bé, a veure, nosaltres quan planifiquem, planifiquem a nivell de Vallès Occidental, d'acord? Nosaltres sí que és cert que Sabadell, evidentment, és una de les ciutats més grans en les quals tenim també més centres de formació professional. Concretament tenim uns 5 centres de formació professional, el Castellarnau, l'Institut Castellarnau, l'Institut Agustí Serra, l'Escola Industrial, l'Institut Sabadell i l'Institut Ribot i Serra. Llavors, nosaltres, aquest any, a nivell, podríem dir que a nivell, en un còmput global a nivell de Catalunya, podríem dir que s'incrementen 273 grups i això d'aquí generarà 8.120 places més. En aquests dos darrers anys s'ha incrementat més l'oferta que en els 10 darrers últims anys. I això d'aquí és un gran èxit, sí? A més, aquestes places, aquest increment de places, són dels estudis de PFI, que són de programes de formació i inserció, d'estudis d'itineraris formatius específics, d'IFES, de cicles formatius de grau bàsic, que són aquest alumnat que des de a partir de segon d'ESO doncs, pot cursar un tercer i un quart d'ESO amb els graus bàsics, els graus mitjans, els graus superiors i també places al lloc. De totes aquestes places en conjunt de Catalunya, cal dir que el remarca també que un percentatge molt gran també van dirigides a joves en situació de vulnerabilitat. Tots aquests grups estem ficant el focus a nivell de Catalunya, tots aquests grups, evidentment, també arriben amb un increment de professorat i això aquí generarà uns 600, entre 600, gairebé uns 700, 200 més al sistema. Val? El Vallès, com creixem al Vallès? El Vallès, bàsicament, respecte a l'oferta formativa del curs 23-24, a banda del creixement natural dels grups, és a dir, grups que hem cursat, vam iniciar oferta nova el curs passat amb un primer i aquest any farem un segon, sí? Això seria un creixement natural, per tant també incrementem aquests grups. A banda d'aquestos, al propi curs incrementarem diferents estudis d'aquests ítems que hem comentat. Alguns perquè suposaran aquest augment de grup o alguns perquè seran oferta nova, d'acord? Si ens mirem al Vallès Occidental, tindrem uns 11-12 grups més d'oferta postobligatòria. I això d'aquí ens trobarem doncs, en PFIs, programes de formació en sèrio, en grups de grau mitjà, grups de grau superior, cursos d'especialització, que són aquestes novetats també que marquen els màsters, que podríem dir que són com els màsters de l'FP, i després també en els estudis postobligatoris doncs, un batxillerat combinat amb una doble titulació de tècnic que es fa aquí a l'Agustí Serra, el que sigui. Si seguim baixant la lupa i ens n'anem a Sabadell, sí, podríem veure que de tots els anteriorment mencionats, és a dir, d'aquests 11, 12, per dir-ho d'una manera, podríem dir que uns 4, 5 són a Sabadell, d'acord? Per què això? Doncs perquè, bàsicament, com he dit anteriorment, els centres més grans de formació professional, molts es concentren aquí a la ciutat de Sabadell.
Pel que fa a les noves propostes, els nous cursos, els nous cicles, a Sabadell n'estrenem algun?
Sí, estrenarem. En els centres que estrenarem aquí a Sabadell seran bàsicament a tres centres educatius que són, perquè són tres centres educatius que permeten créixer en oferta formativa i en grups, d'acord? Perquè doncs, bueno, en una de les variables que tenim, doncs evidentment sabem que cada cicle formatiu ve acompanyat normalment d'unes necessitats d'instal·lacions, d'acord? I llavors tot això d'aquí doncs, és un petit combinat doncs, que hem de procurar que es pugui mirar de resoldre, no? Llavors, tindrem un grau mig nou a l'Agustí Serra, dos graus superiors, un a l'Agustí Serra i un al Ribot i Serra, un curs d'especialització a l'Institut Castellarnau, que és un dels centres on es fa més cursos d'especialització de tot el Vallès, podríem dir. Sí? Uh-huh. Aquests cicles, bàsicament, estan molt alineats en cicles que podríem dir són de les famílies professionals més demanades a la zona, no? En aquest cas a la zona, i també ja no només les més demanades a la zona de en aquest cas nostre seria el Vallès Occidental, sinó que també doncs una miqueta les que estan, podríem dir, més alineades en aquesta necessitat del teixit productiu, perquè és una obvietat que no podem oblidar. Al darrere d'un cicle formatiu són estudis professionalitzadors i al darrere d'aquests estudis formatius hi ha unes empreses que moltes vegades doncs, necessiten, requereixen una formació específica i a partir d'aquí doncs, és on han d'anar. I aquestes famílies, doncs, per tindre una miqueta d'idea, són bàsicament en grau mitjà són sanitària, la família de sanitat, la família d'informàtica, la família d'administració i gestió, la família de transport i manteniment de vehicles i la família també d'activitats físico-esportives. I pel grau superior, doncs bàsicament molt similar als de grau mitjà, però s'hi sumen els de serveis a la comunitat, que són tot el tema d'estudis vinculats en alumnat que aprèn i es forma per treballar en residències, per treballar en centres d'educació especial. També tot el tema de la informàtica, amb cicles més desenvolupats tècnicament, per dir-ho de manera, és a dir, més tècnics que no pas un grau mitjà, i també, doncs, òbviament, administració i comerç i màrqueting, que són de les famílies més demanades. I llavors, el creixement està molt alineat en aquesta demanda.
Uh-huh. Per tant, al final, el creixement que s'ha fet ha estat responent a les necessitats de demanda de cursos anteriors? És això?
Bueno, la planificació es fa mirant les dues bandes, és a dir, no només la demanda dels cursos anteriors, per dir-ho d'una manera, és a dir, és una amalgama molt complex, m'explico, però sobretot i en la línia de treball d'aquesta nova... la setmana passada, abans de Setmana Santa es va signar un acord amb els sindicats i amb els patronals i el govern de la Generalitat, doncs, per treballar en la línia de mirar, de planificar millor aquesta formació professional per donar cabuda doncs, a les demandes, però sobretot també mirant el teixit productiu i el teixit empresarial que tenim a la nostra zona. No? És a dir, quan parlem d'ensenyaments professionalitzadors i de formació professional hem de tindre una visió de territori, no tenim una visió de municipi. Sí, d'acord? Llavors, aquí estem molt alineats en quines són les necessitats del teixit productiu i de les empreses, d'acord? Mm-hmm. Perquè, evidentment, com a formadors professionalitzadors que som, doncs el que busquem, bàsicament, és formar per millorar doncs, en la competitivitat i millorar doncs, en la millora de tot el tema de la formació que pugui garantir les millors opcions al teixit empresarial que ens envolte en aquest cas, al Vallès.
I de quina manera es treballa per mirar aquesta, delinear aquestes necessitats amb el teixit productiu? És a dir, això ens ho hem d'imaginar en reunions sectorials amb les patronals de la comarca, ens hem d'imaginar una qüestió estratègica a nivell català, és a dir, com es defineix aquestes necessitats del teixit productiu?
Miri, precisament, bé li comentava, doncs precisament abans de Setmana Santa, es va signar aquest acord marc de país, d'acord, que és un acord marc que signa entre el govern, entre els sindicats i entre les patronals per millorar aquesta planificació de l'AFP, no? I alineada doncs, en aquest aspecte que jo li estava comentant. És a dir, anem a posar la mirada a l'empresa, anem a veure quines són les necessitats de l'empresa, anem a veure com la formació professional podem contribuir a donar resposta a això d'aquí, garantint als nostres alumnes una formació de qualitat i una inserció laboral magnífica, no? Llavors aquí entraríem també en un altre tema que seria l'FP dual, no? Llavors, aquest acord és un instrument precisament que és el punt de partida perquè ens ha de permetre acordar i definir quins són els criteris en l'àmbit educatiu, però també en l'àmbit del treball per millorar aquesta planificació. D'acord? I ja no només això d'aquí, sinó que també quins són els compromisos que nosaltres volem assumir totes aquestes parts, d'acord? Per millorar aspectes de formació i d'orientació formativa i professional a tot l'alumnat. És, doncs, aquest acord, que és un gran acord, d'acord, que és fruit del diàleg aquest social que hi ha hagut en aquesta comissió rectora de l'agència i el sistema FPCAT, d'acord, de Formació Professional de Catalunya, on hi ha aquests departaments, és a dir, el Departament d'Educació, el Departament de Presidència, el Departament de Treball i també aquestes organitzacions patronals i sindicals, Comissions Obreres, UGT, PIMEC i Foment del Treball. Uh-huh. I això ens ha de permetre ser el punt de partida per planificar millor, encara millor, la formació professional pensant sempre també en l'empresa.
I, per tant, això és el que es tradueix en aquestes demandes o en aquest creixement pel que fa a les famílies professionals que ja s'incrementen aquest curs, no? Això que parlàvem, sanitat, informàtica, administració, gestió, activitats físiques, manteniment de vehicles, serveis a la comunitat, informàtica, tot això és aquest amalgama, fa veure que calen aquests cicles, no?
Exacte. Sí, sí, és una miqueta la visió aquesta d'aquí, de les necessitats, de la demanda alineada doncs, amb aquesta necessitat del teixit empresarial.
Uh-huh. M'aturo un moment, si li sembla, en l'àmbit de la sanitat, perquè és on del que estem parlant molt, no? A Sabadell sap que estem en aquest repte de poder tenir aquesta unitat didàctica d'infermeria a l'entorn del Taulí, no? En un àmbit molt més universitari vinculat a l'autònoma, però entenc que el fet que Sabadell tingui a l'Hospital de Sabadell, que tingui aquest pol sanitari, fa que els cicles formatius que es facin a l'entorn de la sanitat també tinguin aquest diàleg amb l'Hospital de Sabadell?
I tant, i tant. De fet, contínuament, ja no només amb l'Hospital de Sabadell, l'Hospital de Sabadell, òbviament, que és, com vostè molt bé diu, es vol plantejar com un hub formatiu i es vol mirar d'ampliar, doncs aquí també hi cap la formació professional, i tant. De fet, en el nostre àmbit, molts alumnes dels cicles de sanitat, sobretot d'auxiliars d'infermeria, els que ens estan cursant el cicle formatiu de grau mitjà d'auxiliar d'infermeria, actualment estan cursant les pràctiques a l'Hospital Taulí. D'acord? I això d'aquí ha anat incrementant també any rere any, doncs, precisament doncs, per mirar de donar resposta. Ja no només l'alumnat de cures d'auxiliars d'infermeria, sinó que això seria la família de sanitat, sinó que també la família de serveis a la comunitat, el cicle formatiu de grau mitjà d'atenció a persones dependents, doncs moltes vegades també fa pràctiques a l'Albada, a l'edifici de l'Albada, a la part de la res més residencial, i per tant aquest engranatge de la formació, aquest engranatge del sistema sanitari doncs, també té una part molt important i també té cabuda, i de fet ja hi és, no? I el que hem de fer és seguir potenciant-la en la formació professional.
Això també passa en la resta d'estudis de formació professional. Citava abans la formació professional dual, que és un altre dels temes dels que li volia preguntar, és a dir, aquest diàleg en aquest acord marc que ens explicava ha de portar també a unes pràctiques més intenses també a les empreses i que pugui servir també per aquesta inserció laboral?
Exacte. Miri, aquí vostè ho ha comentat molt bé, és el tema de la formació professional dual, és a dir, la formació professional és una cosa que ja és vigent a data d'avui, ja la tenim als nostres centres educatius. De fet, amb unes dades a Catalunya que són estupendes i són magnífiques, perquè realment, si el comparem amb la resta de l'estat espanyol, doncs podem veure que a l'estat espanyol la mitjana de l'alumnat que està cursant la formació professional dual ronda el 4,8 o el 5%, i a Catalunya gairebé estem al 21-22%. No obstant això, el nostre objectiu és arribar a mirar quins són els estàndards mitjans d'Europa, no? I a Europa ens situem doncs, cap al 20-30, o por ahí és la mitjana europea. Per tant, Catalunya està molt avantatjada respecte a la resta d'estat espanyol pel que fa a la proporció d'alumnat que està cursant la formació professional dual. I què és la formació professional dual? Doncs la formació professional dual és es podríem dir, perquè l'audiència ens entengui, és recuperar una miqueta la figura aquella de l'antic aprenent, no? És a dir, l'alumne amb un règim d'alternança combina els estudis formatius entre el centre educatiu i l'empresa, i això d'aquí permet a l'estudiant doncs, rebre una formació íntegra, no? I al mateix temps doncs, posar en pràctica, aprendre coneixement, per dir-ho d'una manera, i posar-lo en pràctica, és a dir, aprenentatge significatiu directament a l'empresa, no? I això d'aquí és fantàstic, i en el marc també de la nova llei de formació professional que s'està a poc desplegant, doncs també cal dir que a poc nosaltres, ara a data d'avui, perquè també ens puguem entendre, faig un resum ràpid, si els sembla bé, els alumnes nostres tenen dues tipologies de contractes, d'acord? És a dir, l'alumnat, una part del currículum, si són 2.000 hores, una part significativa la fa a l'empresa i, a més, ho fa retribuït. Uh-huh. I ho podem fer amb dos formats, o amb contracte o amb contracte o amb una beca, sí? Els que ens tenen una beca estan cobrant el 60% del salari mínim interprofessional, sí? I els que ens estan amb un salari contracte, per dir-ho d'una manera, estan segons conveni singular de cada una de les empreses. Llavors, en el marc de la nova llei, del desplegament de la nova llei de l'FP, a poc es vol tendir a que la beca vagi desapareixent i l'alumnat d'FP dual es pugui ja ser un aspecte més contractual, d'acord, entre l'empresa i l'alumnat. I llavors, doncs això evidentment és un pont i és un lligam molt important entre el centre educatiu i l'empresa, i una miqueta en la línia del que vostè estava dient, no? De com mirem de garantir que les necessitats de l'empresa nosaltres les puguem cobrir. Doncs amb aquest win-win que ens pot oferir la formació professional dual, doncs és fantàstica.
I el diàleg amb la universitat existeix?
Bé, el diàleg amb la universitat...
De FP a universitat, no? D'aquesta part que sovint es diu que li manca la universitat i que li manca la formació professional, no? Aquest punt d'aquestes...
Aquest encaix, per
dir-ho
de manera,
no? Aquesta qüestió que ha estat la moda de les sinergies, no?
Sí,
digui-li com vulgui.
I tal.
Exacte.
Bueno, de moment, nosaltres, la formació professional, són estudis professionalitzadors, com molt bé hem dit, d'acord? I són professionalitzadors perquè l'alumne, quan entra, aquest alumne adquireix uns coneixements, adquireix unes pràctiques... evidentment, els estudis no té res a veure amb una escolarització obligatòria, sinó que són estudis professionalitzadors, estudis on els alumnes realitzen moltes pràctiques i on aquests alumnes, quan es titulen, doncs tenen una sortida al mercat laboral. Evidentment, poden seguir itineraris formatius de grau mitjà, poden anar a grau superior i de grau superior poden anar a la universitat. Però com a tal, nosaltres definir estratègies paral·leles amb les universitats per temes d'aspectes de transferència de coneixement, de pràctiques, doncs no. Nosaltres ens vinculem molt més la formació professional amb l'empresa, d'acord?
Perquè busquem... Sí, li deia més aviat al revés, és a dir, de la universitat cap al cicle formatiu, no? De la universitat que està segurament en la platea més acadèmica, per dir d'alguna manera, a tocar aquesta qüestió més pràctica que surt de la formació professional.
No.
No està present, eh? No està present.
Podríem dir que no, que són dos aspectes diferents, és a dir, són dos, com dos vies paral·leles, per dir-ho d'una manera, no? O paral·leles o complementàries, òbviament, eh? Perquè, insisteixo, la formació professional són estudis professionalitzats.
Entenc. Acabo ja, tornant una última pregunta sobre la formació professional dual. Per tant, el camí és que en un futur tots els estudis pràcticament es cursin en un model de formació professional dual?
Aquesta seria una mica la idea. D'acord? És a dir, aquesta és la idea de que nosaltres també s'està treballant doncs, des del departament, doncs, per poder treballar. És a dir, ja hi ha hagut un increment molt gran els darrers anys. No és fàcil, perquè també venim d'una pandèmia, és a dir, hi ha hagut unes crisis, no és complicat, vull dir, aquí necessitem la sinergia, no? Necessitem la complicitat de les empreses, no? I a poc, doncs, ho estem aconseguint. Ja li he dit aquestes dades que són magnífiques pel que fa a Catalunya respecte a l'estat espanyol. És a dir, d'un 4 a un 21 que estem nosaltres és fantàstic, però ens queda camí per recórrer i aquesta és una de les oportunitats. I creiem pels nostres alumnes que la formació professional dual és, sens dubte, una de les millors opcions per garantir doncs, una educació de qualitat, ja no només per l'alumne, sinó també per l'empresa que rep aquest alumne, d'acord? Perquè, vulguis o no, el fet de que l'alumne el tinguem a dins de l'empresa, aquest alumne estigui cobrant un salari, uns diners, per anar allí a treballar i a formar-se paral·lelament, doncs això és fantàstic, perquè l'empresa també li permet formar professionals d'acord a les seves necessitats.
Gràcies per haver-nos acompanyat a la directora dels Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental, la Maite Fons, per parlar avui de formació professional. Que vagi molt bé, que tingui un molt bon dia.
Moltes gràcies i a vosaltres per convidar-me. Bon dia.